a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Bé, això, Rai, mentre peti un router, si no diríem allò de les àvies, eh? Mentre no petis tu, doncs mira, el router sempre es pot posar a lloc un moment o altre, no? Roban, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16, aquí uns dependents de la tecnologia.
Així és.
Així és, eh?
Sí, sí.
Així és. Tan bé que vivien abans. No, és broma, és broma.
Home, sempre han sigut dependents d'alguna cosa.
D'alguna cosa, eh?
Sí.
Cert.
Sí.
Cert.
Depenem molt.
I en el fons de la tecnologia és fàcil. Una cosa s'espatlla, doncs mira, una altra. I ja està. Diguem-ne, amb altres circumstàncies això no es pot canviar tan fàcilment ni substituir tan fàcilment. No?
Efectivament, efectivament.
Perquè entre pares i fills la reciprocitat moltes vegades no és plena? Perquè a cadascú li correspon un paper en aquesta història?
Diferent, no? És a dir, perquè és una relació asimètrica. No? És a dir, estan en llocs diferents. Mira, justament pel tema de la dependència, perquè els fills depenen dels pares i no al revés. Per exemple, això no pot ser recíproc. Si els pares depenen dels fills, o si un dels pares depèn dels fills...
Malament.
Sí, és un problema.
Quan ho dius així és perquè hi ha a vegades dependència dels fills, eh? En aquelles ocasions en què dius que el fill o la filla es converteix en el rei o la reina de la casa.
Per exemple. O quan... mira, posaré un exemple concret. No? Un jove de 14 anys, venen els pares a consultar, molt, molt preocupats, que és molt irresponsable, de que no fa, de que no es comunica. I vam estar així. I a la segona entrevista, en un moment, el pare diu, però és que va tenir un problema físic. I resulta que del problema físic aquest, que requereix una cura diària de 2 i 3 vegades, el nano s'ho fa tot des que era bastant petit. Tot el que té a veure amb aquesta cura. Clar, però aquesta mare exigeix més coses, vol més, no? Voldria... I aquí... diríem, hi ha un problema, no? Que és quan és ella la que necessita que el seu fill sigui moltes més coses, però diríem, aquest nano, l'últim que es podria dir d'aquest nano, que era un irresponsable, més aviat tot el contrari. Ara, també és cert, i com sol passar, en nanos que se n'han d'ocupar molt de per alguna disfunció o per algun problema d'algú físic, després relativitzen molt altres coses i els és igual, per exemple, deixar-se la cartera o no posar la roba bruta en el...
Les prioritats estan
exactament
canviades, no?
Ells s'ocupen del fonamental i la resta, pues mira, ho deixen estar.
Té molt a veure amb aquesta frase que acostuma a dir molt la gent gran, que ens preocupem molt sovint de futileses i d'allò fonamental no ens acostumem a preocupar fins que no ho tenim al davant o ens passa alguna circumstància més o menys traumàtica, no?
Sí, és veritat. A veure, efectivament que el traumàtic resitua tot.
Siguem grans, siguem joves, això siguem nens o nenes.
Sí, sí.
Les persones que viuen una circumstància específica que els obliga d'alguna manera a no sé si dir, a espavilar-se o a col·locar uns valors davant d'altres... molt sovint tenen aquesta idea, no? que perdem el temps amb moltes coses i no en les fonamentals.
Clar, és que sempre és relatiu, això. Aleshores, quan passa una cosa molt transcendent, que marca molt...
Arreconem tota la resta.
Exactament. I dius, jo de què em queixava abans, no?
Estem en una època més o menys així, eh? en què molts agafen el context aquest general en què vivim per dir obertament, bé, no em puc queixar, o no tinc dret a queixar-me, és una expressió que acostumem a escoltar bastant sovint ara,
sí.
Davant aquest context general, no?
Que és una manera de dir, perquè de fet tots ens queixem i sempre tenim el dret a queixar-se, total, pel que serveix, no? No, la queixa és diferent d'un reclam, reclamar és diferent que queixar-se, la queixa no porta enlloc, vull dir, és gastar saliva...
Però és cert que ens queixem molt sovint.
Ens queixem, ens queixem.
Passem bona part de la nostra vida molt sovint queixant-nos, eh?
Sí, 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 ens planyem...
És propi
de
l'ésser humà.
Sí, absolutament.
Des que som petits.
Sí, a veure, la queixa és una manifestació d'insatisfacció, d'alguna manera, no? amb la qual és una expressió, és una forma expressiva, pot tenir un cert valor de descàrrega, però té curt recorregut, no porta grans llocs. No? Per exemple, en situacions relacionals i comunicatives avorreix, cansa, no? Després ja has dit 15 vegades la mateixa
cosa. És a dir,
cosa.
Cansa tot el dia, sí. Trobar una persona que perpètuament s'està queixant?
Sí.
Sí.
Cansa, o sigui, a part no se l'escolta. Ja saps el que dirà, i sempre està amb la mateixa cançó, doncs per això no porta enlloc.
O sigui, no estem explicant res extraordinari, eh? L'especialista diu, trobar-se cada dia una persona permanentment queixosa de les coses...
Sí, genera rebuig.
Genera rebuig.
Sí. Cansa.
Cansa.
Cansa, cansa. No, perquè a part...
T'hauria de preguntar, i la pròpia persona que viu això no sí. Està cansada perpètuament amb ella mateixa de queixar-se tot el dia?
Bueno, de vegades justament és una expressió de la inoperància, no? De la incapacitat per fer cap pas efectiu. Perquè, o sigui, la queixa no. Que pretén, diríem, els beneficis secundaris de la no resolució. Vull dir, que li tinguin pena, compassió...
O que s'afegeixin a les seves queixes.
Sí, o que es planyin junts, o algun, però diríem, no s'encamina a la resolució. Ni, de vegades ni tan sols a l'acceptació. No, perquè diríem, si ja ho saps, i si ja ho has dit...
per què bueno, tornes a dir?
Exacte, per què insisteixes? No?
En canvi, ens acostem més a aquelles persones, no sé, que tenen un vessant positiu de la vida?
Hi ha gent que es queixa menys que d'altres, és cert. Però, per exemple, tornem a les queixes. Sí. Els fills es queixen. Fills es queixen. Es queixen dels pares. Bastant i força. Sí. I a veure, i els pares? També dels fills, eh?
També aquí, dels fills. Sí. D'acord. Però els fills es comencen a queixar dels pares a partir d'una determinada edat? Perquè ens havies comentat en més d'una ocasió que tots hem viscut una època en què idealitzem molt sí. Sovint els pares sí. I els tenim, diguem-ne, dalt d'un pedestal fins que comencen a baixar.
Sí.
D'acord. Quan els tenim dalt del pedestal, no ens queixem.
Comencen a baixar o cauen de cop.
O cauen de cop, sí. També... No he volgut ser tan...
No, de vegades van baixant i de vegades cauen
de cop. De cop.
Sí.
Quan els tenim tan idealitzats, ens queixem dels pares, també?
És interessant el que dius. Probablement formaria part d'una actitud més saludable al poder queixar-se dels pares. Hi ha alguns que ni poden queixar-se dels pares.
D'acord.
Perquè, clar, en la queixa hi ha una desavinença, hi ha una insatisfacció, hi ha potser fins i tot un cert malestar, hi ha alguna cosa de crítica.
D'acord. No? Un posicionament personal, també.
Exactament. Hi ha una diferenciació, no? És a dir, en posicionament personal.
És a dir, ens podem queixar per diferenciar-nos.
Sí, és una manera, sí. Una manera.
Tu veus
l'adolescent la fa servir.
Tu veus molt bé i jo em queixo de tot. No ho veiem igual, no som...
O per exemple, no, el professor m'ha dit no sé què, però què m'ha de dir ell, que no para de fer tard, que no fa no sé què, que falta, que no veia, perquè em posa a mi... No? És a dir, aquesta queixa que té part de retret moltes vegades. Però diríem que la queixa és el caldo de cultiu allà en el que es pot ser com la olla, no? Es pot anar ficant el caldo de tot.
Una catarsi de tot i de tothom.
Sí, es
barreja. Si uns pares poden veure que el seu fill o la seva filla es queixa cada dia, s'han de preocupar o no?
A veure, normalment als pares no els agrada que els fills es queixin, i menys que es queixin d'ells. O sigui, la qüestió potser no està tant en el fet de la queixa, sinó en el punt sobre el que hi ha la queixa. Diríem, quan, si això es manté molt al llarg del temps, o si és una cosa molt sostinguda, bueno, potser convé si obrir una certa interrogació sobre què pot estar indicant aquesta queixa.
Perquè, esclar, es pot escoltar cada setmana la queixa de no em deixeu tornar a casa... o no em deixeu sortir de casa fins més tard de no sé quina hora, etc.
Exacte.
Una queixa setmanal i gairebé establerta, suposo, depèn de les normes que hi hagi en una casa, no?
Sí. O no em compreu el mòbil, o ja està bé, què tal... D'acord. Diríem, no? En situacions que pels pares són clares, estan molt posicionats, i no hi haurà moviment, no sé, fins que no tingui 13 anys sí. No hi ha mòbil, doncs pues ja està, és això. Potser hi ha d'altres coses i altres queixes que no són tan concretes o són una mica més, més inespecífiques, que diríem van bé perquè els pares intentin posar-se una mica curiosos de què pot estar expressant, no? O què pot estar manifestant, perquè, a veure, no? Jo moltes vegades ho dic i els pares es riuen, no? Dic que els fills són com poetes, no? Diuen coses molt sintèticament i d'una manera poc directa, no?
Vaja, sí. Més subtil del que sembla.
Sí, però molt més. Hi ha pares que diuen, no, és que el meu fill no em pregunta res. Mentira. Passa que no s'entera d'on està la pregunta. No, mira, l'altre dia un fill adoptiu li diu als seus pares en un moment que estan en problemes econòmics.
Sí.
El nano es diu, mig en broma, es diu, bueno, veneu-me a mi. Rient, eh? Però és sensacional, o sigui, és una condensació, de significat. Primer, o sigui, per exemple, ell deu estar bastant valorat per si mateix, no? Perquè, o sigui, no vendràs una cosa que no et dona diners, has de vendre algo que...
No, està clar.
I si és per resoldre una situació familiar, deuen vendre a bon preu, no? O sigui, hi ha una part molt valorativa de si mateix que ja està bé.
Quina frase per això, eh?
És genial. Els nois, escolta...
És genial, però segurament els pares no ho deuen pensar d'aquesta manera, perquè és clar...
A veure, els pares i les persones som així. Tenim, o sigui, si això s'agafa al peu de la lletra...
D'acord, malament rai.
Pot arribar a produir un impacte important, no? De dir, què m'estàs dient?
D'acord,
no?
És a dir, com si agaféssim el peu de la lletra, et mataria.
Exactament.
D'acord.
Doncs. Aquí està. Aleshores, normalment, a més, per exemple, té un punt d'ironia i de sentit de l'humor,
no?
Genial.
Sí, està clar.
També implica un reconeixement de que mantenir un fill té un cost. I quan hi ha una adopció és com dir que s'han posat en una espècie de despesa extra que diuen que per naturalesa no els hi tocava, o per, no, com si t'haguessis posat en una... A veure, per anar pensant algunes coses que queden aquí condensades en aquesta frase. Després, l'altra qüestió amb això...
Però esclar, sí. Des de fora, uns pares que ens escolten dirien, home, Déu-nos un guard que un fill digui això a sons pares, no?
Els fills són capaços de dir moltes coses.
Allò de dir, veneu-me. Veneu-me. Allò de dir, a mi m'és igual anar a una altra casa, anar amb...
No, però ell no diu res de tot això. Justament aquí està la cosa, que només diu això. Veneu-me a mi. No, probablement i segurament el que més voldria escoltar aquest nano és, fill meu, això ni en broma, no ho diguis ni en broma, perquè aquí morirem de gana tots plegats, però tots plegats.
Exacte.
I no, aquí ningú abandona el barco, estem tots junts.
D'acord, o sigui que és una frase per demanar una resposta.
Justament té un, com tanta, com sempre passa amb el llenguatge, té un valor polisèmic. Recull molts significats, alguns dels quals ens n'adonem l'endemà o mitja hora després. Coita, com a dir, clar, jo m'ho vaig prendre a broma. Pensava que era un xiste. I dius, bueno, però igual no és tan xiste. I aleshores, per exemple, és una bona ocasió per després dir, escolta'm, això que vas dir... Sí, doncs, mira, va molt bé per aprofitar de dir-te, escolta, el que jo t'estimo, abans em venc jo que vendre't a tu, eh? Diu, però és que què faria jo sense tu? No, això no ho diguis mai més. És a dir, aprofitar aquestes coses justament per dir, per respondre des de la comprensió que el pare o la mare ha tingut d'això.
Això és reciprocitat, també?
Això és asimetria.
És a dir, hi ha una... Quina diferència hi ha?
En lo recíproc és simètric. No? En lo recíproc és hi ha una equivalència. Hi ha algo que va al mateix nivell. Aquí no. Diríem, pel nano això pot ser només un xiste o pot ser... Però els pares, diríem, que tenen una altra funció, que tenen una altra cura i tenen una altra responsabilitat respecte al que manifesta el fill, també, pot veure en allà una necessitat això de reafirmació del carinyo o una demanda afectiva o una, inclús una ocasió per proveir com a pare o mare d'atencions i cures més enllà o com a pretexta a partir d'aquesta situació.
T'ho preguntava perquè ve Nadal, ve Reis, i entre la reciprocitat emocional i la reciprocitat material, entre que jo esperi d'algú un obsequi o que jo esperi d'algú, no sé, una paraula, una frase, uns desitjos, són equiparables aquestes dues maneres de veure la reciprocitat?
Bueno, fixa't, jo, a veure, besem-ho, quan uns pares, per exemple, estan molt enfadats i diuen els Reis no vindran aquest any, clar, aquí hi ha algú que no funciona, justament, perquè és voler posar a operar una reciprocitat que no existeix.
D'acord.
O seria tant com dir, com ens hem enfadat molt, avui no sopes, o aquest mes no sopes. No, perquè és que, diguem, no... Inclús, a veure... Jo diria que a més és un risc i de vegades passa de forma parcial, però és aquesta emmirallar-se amb el fill i respondre al mateix nivell de lo que diu el fill, que és una de les situacions infantils.
No? Que fem servir molt sovint de grans, eh? No portis com una criatura.
Exactament. No, més tu. No, tonto, tonta tu. Que respon amb el mateix que diu l'altre. Justament, ha d'haver-hi sempre aquesta diferència, perquè normalment en aquests emmirallaments el que hi ha és molta agressivitat, molta confrontació i molt poca comprensió. I diríem que al fill no se li pressuposa una comprensió dels pares, però als pares sí, que els hi per funció els hi pertoca una certa comprensió del seu fill. No? I els fills no tenen per què entendre els pares. Ho tenen difícil, a més a més, perquè què han d'entendre? No? O sigui, aquí és quan
els pares...
És com
si ens diguessis bé Nadal i bé Reis, i els fills no tenen per què entendre la situació que poden viure els pares.
A veure,
però, ara matisos.
Sí, està bé, posem matisos. Primer, o sigui, si hi ha una situació que és determinant i que representa un canvi respecte a la línia en la que es venia, doncs sí que convé explicitar la realitat.
D'acord.
Explicitar, a veure, al nivell, de l'edat i de les possibilitats comprensives del fill.
O sigui, hi ha d'haver una manera per explicar al fill que Nadals i Reis d'anys anteriors o coses que havien passat en anys anteriors...
Aquestes aniran diferent.
Aniran diferent.
Sí, a la baixa.
I no cal parlar ni de números, ni cal parlar de res en especial que vagi més enllà... Estrictament...
A veure, quan són una mica més grans, no sé, amb adolescents, es pot dir més concret, mira, ja veus, la mare teníem aquest ingrés que ara ja no, o ha canviat això, i bueno, el que sí, diríem, o sigui, procurant, o sigui, no dramatitzar i no fer, diríem, no carregar massa les tintes, perquè els fills no tenen elements per resoldre aquestes coses. No tenen com.
D'acord.
Ni tampoc acaben d'entendre com caram s'arriba a aquest tipus de situacions, de vegades ni els propis pares, però en tot cas són els agents, són els responsables, i si saben com han arribat, millor, i si no saben, doncs també s'hauran d'encaixar com puguin. Jo crec que això és important, no? que o sigui, per això dic, no necessàriament hi haurà reciprocitat en el sentit que hi hagi comprensió, però sí que ha d'haver-hi explicació. Si amb això ho entenen bé, i si no, bueno, com que ho entenguin els pares ja estem bé, i que es sentin, diríem, tranquils i no obligats a més del que poden.
Sembla fàcil dir-ho, però com que venim d'un període en què, diguem, aquesta cultura del tenir i del poder comprar s'ha establert molt, això de renunciar, no direm que de cop i volta, però sí d'una manera molt, molt ostensible, a un cert, no sé si dir benestar, a través de les coses i dels objectes i de les coses materials, no deu ser fàcil. poder explicar-ho.
No, no ho és. Normalment és més fàcil passar a més, però passar a menys sempre, sempre costa.
Segurament
sempre
és més fàcil el passar a més que no fer marxa enrere, no?
Sí, sí. Bueno, així és, hi ha un cost, hi ha un cert dolor, pot haver-hi, mm-hmm. no? És una renúncia. Moltes vegades també els aspectes materials venien a compensar algunes altres coses, no? I ara pues ni per aquestes.
D'acord. Sí. T'ho dic per això, perquè sí. Els pares poden dir, no, t'estimem igual,
sí,
perquè és cert, sí. Està clar, però aquest any no hi pot haver allò altre o allò de més enllà.
Exacte. Pues sí, així és. Bueno, i a veure, i els fills normalment relativitzen bastant, eh? És a dir, quan veuen la transcendència de les situacions, és que moltes vegades el que es veu és que ni demanen, per exemple. Ni demanen, o ja és igual, si jo ja tinc, del que necessito, lo fonamental ja ho tinc. Home, potser un no sé què, o si trobes mm-hmm. algo, sorprèn-me, o saps, ho deixen més obert. O sigui, és estrany que un fill, diríem, en una
sí,
situació
que
més...
qüestioni el... Sí,
sí. Es pot queixar, eh?
Sí, i es pot lamentar.
En un moment, clar, es pot lamentar, ostres,
no
es està bé,
no?
Clar, però i aquí és on també, justament el que deia de no fer mirall, no? És a dir, una possibilitat és tornar i dir, bueno, però ja t'ho hem dit, ja saps, escolta'm, no? No... I l'altre és, com a mínim, deixar el dret a que rondini una mica, no? A que es planyi del que no té o de què significa la renúncia, no? Per poder acompanyar, no? Ser comprensius en el dir, i tant, a què fot? Fot molt, sí, sí, fot molt, és veritat, dol. Perquè normalment els pares, com això els hi fa mal, clar, el pare no, el que voldria és escoltar que content que està, que bé que tindrà això que vol,
això
i que fenomenal.
I, escolta'm.
Clar, i escoltar que el fill diu, ostres, ja està bé, ja per aquell té, jo no, i això ja veuràs tu ara sense o per... que normalment no, si són coses sobretot que no són capricis, o encara que ho siguin, el dolor dels pares fa que es posin més intransigents o exigents o inclús una mica enfadats. Si es pot suportar el dolor, doncs es pot acompanyar el fill en el seu dolor també, no? És a dir, comprendre de que sí, que dol, que carai, que efectivament que això porta conseqüències, no? L'absència d'aquest objecte mm-hmm. o no poder consumir o comprar determinada cosa, no? Si és una bicicleta t'hauràs d'esperar un any més mm-hmm. i a sobre, escolta'm, tampoc estem gaire segurs que l'any que ve pugui ser o no, però mira, no sé, igual hi ha algú compensatori o no.
Però a partir d'aquesta argumentació ens venia al cap, podem viure amb menys?
Sempre.
Sempre?
Sí, sí, sí.
I podem viure amb més, està clar.
Sí, sí,
com
també,
s'ha vist, oi? Però podem viure amb menys. Es pot dir així, això?
Sí, sí, sí.
Sí.
Mira, hi ha un llibre, un dels últims llibres que van fer aquests que van caure als Andes, l'equip
sí,
de
sí, sí.
l'Uruguai, i quan el tio va decidir estar al mig dels Andes, en ple hivern, amb roba, bueno, un desastre, portava no sé quants dies allà, potser 60 o així, o més, i el tio va decidir que se n'anava fos com fos. O trobava ajuda o moria caminant pel mig de les muntanyes, perquè justament veia que s'estaven acostumant absolutament a tot, a qualsevol cosa,
incloses aquelles que mai arribaríem a pensar, eh?
Exactament, no? On te diríem la denigració arriba a uns nivells tants que per la supervivència som capaços de les coses més extremes en situacions molt extremes.
Està clar,
també,
sense arribar a aquesta situació extrema, eh? El
sí.
que ens dius obertament és que sí, es pot viure amb menys.
Es pot viure amb menys? Però
suposo que amb el que no es pot viure és amb menys emocions.
A veure, és cert que hi ha, en aquest terreny de les emocions, hi ha límits. Si no hi ha... Bueno, depèn del moment de la vida, eh? Depèn del moment de la vida, pot estar la vida en joc, efectivament. No? Si les emocions fallen i fallen molt i no donen un cert sostén a la vida de la persona, bueno, pot morir. Pot morir de diverses maneres, no? De vegades mor en vida, també. Es pot morir en vida. Ara, que això sigui en funció de lo material, és una mica més patètic, no? Perquè diríem, segur que sempre costa passar a menys, però passar a menys no vol dir passar a zero i no vol dir... bueno, per exemple, hi ha gent que es troba en situacions d'haver d'anar a un menjador públic o d'haver d'anar a sortir en qüestions de Càritas.
Diguem-ne que situacions que posen a prova allò de la dignitat.
Exactament.
Unes situacions frustrants.
Molt.
Venint.
Sí, molt. I bastant extremes o bastant marcades. Però diríem que aquí justament és on convé molt i molt veure què és lo fonamental i què és lo superflu. És a dir, no? Com per exemple ara el sostén, no? L'alimentació diària, poder tenir un sostre, que aquí en propietat no, m'és igual de qui sigui el sostre. En tot cas, no? Puguem estar tots a sota i calents a... a l'hivern, doncs, i que no es plogui, pues ja vale, ja està. Jo entenc que no es tracta, diríem, com de consolar-se, no? Pensant en els que estan pitjor, però sí hem de ser capaços de relativitzar. Que, no sé, un cotxe és molt important, sí, però que sense el cotxe també faràs. O sigui, home, és que quan plou et mulles, pues segurament... i és més incòmode o més no sé què, o hauràs de caminar més o hauràs d'agafar o perdràs molt més temps fent els desplaçaments, però forma part, diríem, de la realitat que tens i quan abans, diríem, t'hi posis les piles, millor per tu, no? Perquè diríem, hi ha coses que no tenen arreglo. Coses que, no, mira, tu deies el router aquest segurament s'haurà de llençar.
Gairebé anava a dir, entre l'acceptació i la resignació també deu haver un...
És que en l'acceptació hi ha una part de resignació. Sí. Que és molt diferent al conformisme. Clar, en el conformisme et conformes amb qualsevol cosa o sempre estàs justificant-te per acceptar totes les pèrdues i per no lluitar. Però aquí és, o sigui, en la... o sigui, hi ha una resignació perquè a les renúncies que obliga la realitat i és sa, diríem, el més sa és passar a travessar el dolor de l'acceptació, perquè l'altre també és dolorós, no és que t'estalviïs el mal, és dolorós i a sobre no resols la qüestió, no? L'altre, un cop passes el tràngol, ara, no sé, jo m'ho vaig trobant, la veritat és que molt sovint...
És un degoteig diari, suposo,
sí,
no?
Sí, no? Persones que, no? Que en un moment venen i et diuen, escolta'm, és que, a veure, hem hagut de fer tota una sèrie de retalls...
Com ho dic, com ho faig,
sí,
com
sí.
Ho explico...
A veure, no, exactament, no? És a dir, el que costa decidir-se... ella li deia, bueno, li dius tu, a la senyora neteja, que ja no torni, perquè a mi se'm trenca el cor, pensa aquesta senyora, que tal. És a dir, el moment de dir-ho, que és el moment en què es materialitza la decisió, i el moment d'aplicar-ho, que és quan es fa efectiva plenament, no? Se sent, arriben els efectes de la decisió.
Ens anirà bé la setmana que ve, abans de Nadal, posar-nos en això, en com dir aquestes coses que molt probablement poden afectar la nostra vida quotidiana un cop arribin a les festes. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbens número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.
Fins divendres.